Molt bon dia, són les 8.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Què tal, com esteu? És dimarts 28 d'abril, ara mateix amb unes temperatures que ronden els 14 graus a Palamós, 17 a Begur, 12 a Calonge, però també tenim altres registres a la nostra comarca, com per exemple pràcticament 11 graus a Palafrugell, 11 a Castell d'Aro o també 11 a la Bisbal d'Empordà o 12 a Torroella. Per tant, doncs, són alguns dels registres que ens arriben en aquests instants en aquest matí de dimarts, que avui us explicarem diverses qüestions. Entre elles tindrem d'aquí uns minuts una entrevista per parlar d'una iniciativa que ens arriba a la Vall d'Aro. És la Vall d'Aro Ranceries, que es prepara per celebrar la primera prova de les tres curses que es disputaran el pròxim mes de maig. I és que aquest diumenge es farà la cursa a la lineal que unirà Sant Antoni amb S'Agaró. Per parlar d'aquesta iniciativa i la resta de proves, parlarem amb una de les membres dels tritons de la Vall d'Aro, que és Montsent Rovira. Això serà d'aquí uns minuts i també, com que és dimarts, repassarem les principals notícies literàries, com sempre, amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cucut. Això serà el tram final del programa, però també tenim altres titulars que, com sempre, els repassem amb el nostre equip. Maria Alsina, molt bon dia.
Hola, Ferran, bon dia.
Perquè ens has de començar a explicar que es compleix ja un any de l'apagada que va posar en escac el Baix Empordà, i, de fet, el Baix Empordà i tot el país.
L'apagada elèctrica del 28 d'abril del 2025 va irrompre el Baix Empordà a les 12:33, en paral·lel al col·lapse del sistema peninsular després d'una seqüència d'oscil·lacions i un augment sobtat de la tensió que va desestabilitzar la xarxa. L'afectació va ser generalitzada a tota la comarca, amb incidències pràcticament en tots els municipis i una recuperació molt desigual segons el territori i el tipus de servei.
Però és que, d'altra banda, el Sindicat Metges de Catalunya xifra en un 27% el seguiment de la vaga a les comarques gironines.
A escala catalana, Metges de Catalunya eleva el seguiment fins al 31%, amb una incidència més alta a l'atenció primària, on la participació ha arribat al 33%. Als hospitals, en canvi, el seguiment se situaria al voltant del 25%.
I Fetus publica Romancer Tartera, un nou àlbum per reivindicar el romanço com a predecessor de la premsa. Joan Coll, bon dia.
Bon dia, Ferran.
Què és el que ens va dir en aquest programa?
En una entrevista al Supermatí, el cantant del grup, Adrià Cortadellas, ha explicat que el disc publicat el dia de Sant Jordi suposa una aposta clara per recuperar el format tradicional del romanço i portar-lo al present amb una mirada crítica i contemporània.
D'altra banda, ens has d'explicar que Sant Feliu de Guíxols celebra la 73a edició del Guíxols Flors al Monestir, Joan.
El concurs d'exposició es podrà visitar durant tot el cap de setmana, amb sales decorades com l'Espai Àgora, el Museu d'Història, la Porta Ferrada, les Torres i l'Hort del Rector.
Les 8 i 3 minuts. El Museu de la Mediterrània fa una crida a la ciutadania per recuperar materials de la protesta del 1976.
El projecte vol construir una exposició sobre aquell episodi clau. El museu situa aquesta iniciativa com un exercici de memòria col·lectiva i per això demana fotografies, cartells i documents personals. També busquen registraments i retalls de premsa.
També us explicarem que la depuradora podria recuperar el tractament primari a mitjans de maig i funcionar amb normalitat per Sant Joan. Els treballs de reparació avancen després de reconstruir la instal·lació elèctrica i substituir equips malmesos de l'EDAR de Palamós. Mentrestant, el sistema opera amb limitacions i abocaments al mar. També destacarem que Palafrugell adapta una pista pedalable al carrer de la Metal·lúrgia. El nou espai permet practicar ciclisme amb seguretat i en un recinte tancat. L'actuació inclou millores al terreny, nova il·luminació i un circuit amb salts i obstacles. Però d'altra banda, avui al Supermatí també tindrem altres temes, perquè hem de parlar en aquest cas de la Bisbal, perquè dona el tret de sortida a la Catalonia Open Sol Gironès BTA 125. Joan.
La competició va arrencar ahir dilluns amb un cartell d'alt nivell i la participació de figures internacionals del tenis femení. Marina Bassols i Aliona Balsova seran dues de les grans protagonistes locals en una jornada inaugural que també inclourà activitats de tenis inclusiu amb alumnes de les escoles bisbalenques.
I d'altra banda, Berta Roura, bon dia.
Bon dia, Ferran.
Hem de parlar que Pals comença les obres d'un nou parc urbà a l'entrada del nucli antic.
El projecte crearà un gran espai verd amb zones de descans, jocs infantils i activitats culturals.
I Palamós en renova el segell de qualitat turística al Museu de la Pesca i l'Oficina de Turisme.
El distintiu reconeix l'excel·lència en la gestió i l'atenció als visitants.
I d'altra banda, també ens has d'explicar que la Bisbal enderroca 3 habitatges de l'Aigüeta per recuperar l'espai.
El solar es podria destinar a ampliar la vorera i crear noves places d'aparcament.
Doncs bé, aquestes són les notícies que us ampliarem d'aquí uns minuts aquí al Supermatí. Hem arribat ja a les 8:05.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I ara sortim de la nostra comarca perquè us hem d'explicar que a Catalunya una jutgessa ha arxivat la causa contra els 3 Mossos d'Esquadra investigats per la fugida de Carles Puigdemont després de la seva reaparició a Barcelona. Això, recordem, l'agost del 2024. La magistrada conclou que no s'ha pogut demostrar que els agents actuessin per evitar la detenció ni que col·laboressin en la seva sortida de la ciutat. Durant la instrucció tampoc n'han aparegut indicis de comunicacions o contactes que sustentin els delictes d'encobriment, desobediència o omissió del deure de perseguir delictes. També a Catalunya el govern posarà en marxa a partir del mes de maig un programa de prescripció esportiva que permetrà que una cinquantena de centres d'atenció primària derivin pacients cap a activitats físiques supervisades. El projecte arrencarà en 80 municipis i vol integrar l'exercici com una eina terapèutica dins l'atenció primària. Estarà especialment adreçat a persones amb malalties cròniques, pacients en recuperació de patologies agudes i també persones amb ansietat o depressió. La idea és que, des del CAP, els professionals sanitaris puguin prescriure activitat física com a part del tractament i que, durant 6 mesos, el pacient segueixi un programa personalitzat i supervisat per professionals de l'esport. I una notícia tràgica a l'Alt Empordà és que un home de 33 anys ha mort electrocutat aquest dilluns al migdia a Roses mentre descarregava prestatgeries d'un camió al carrer de Cala Montjoi. Segons les primeres informacions, el braç de la grua amb què treballava hauria tocat un pal de la llum en el moment de l'accident. Tot plegat doncs, fins al lloc dels fets s'hi ha desplaçat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, 2 dotacions dels bombers i efectius del sistema d'emergències mèdiques, però no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. El cas ja s'ha posat en coneixement del jutjat de Guàrdia de Figueres i el Departament d'Empresa i Treball. I encara en clau catalana, forta reacció política després que l'Audiència Nacional hagi exclòs Jordi Pujol del judici a la seva família per demència sobrevinguda. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrat la decisió i ha dit que s'ha imposat el seny. A la mateixa línia, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha considerat que l'expresident no hauria hagut de viatjar a Madrid. En canvi, Junts ha denunciat un escarni i també s'han mostrat crítics Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP, tot i que aquests dos últims insisteixen que la causa ha de continuar per aclarir què va passar. I pel que fa a l'actualitat política espanyola, Junts tombarà previsiblement aquest dimarts el decret del govern espanyol sobre habitatge que preveia derrogar durant 2 anys més els lloguers que vencen a finals del 2027 i limitar al 2% l'increment màxim a les renovacions. La formació de Carles Puigdemont considera que el text és insuficient, que no incorpora les seves propostes i que perjudica el petit propietari. Sumar ha intentat salvar l'embotació amb una oferta d'última hora, però els juntaires mantenen que el decret va néixer mort i que, avui per avui, el seu vot és no. Si no hi ha un gir a darrera hora, el decret decaurà per falta de suports. I les negociacions s'han tensat encara més després de setmanes de retrets creuats entre Junts i Sumar. D'una banda, els de Yolanda Díaz han demanat millores fiscals per als propietaris i han ofert accelerar la rebaixa de l'IVA per als autònoms amb ingressos més baixos. De l'altra, Junts reclama més incentius fiscals i mesures que, segons diuen, ajudi realment a ampliar l'oferta de lloguer. D'altra banda, pel que fa a la informació internacional, als Estats Units, l'home detingut pel tiroteig a Washington, en un sopar al qual assistia Donald Trump, ha estat acusat formalment d'intent d'assassinat del president i de 2 delictes més relacionats amb la tinença d'armes. La fiscalia sosté que l'acusat va intentar matar Donald Trump, una acusació que pot comportar cadena perpètua. L'home, de 31 anys, va ser detingut al mateix lloc dels fets després d'haver disparat al vestíbul de l'hotel on s'havia de celebrar l'acte. Les autoritats continuen investigant el cas i no descarten nous càrrecs. La Casa Blanca, per la seva banda, ha apuntat cap als demòcrates i alguns mitjans de comunicació, mentre persisteixen els dubtes sobre els protocols de seguretat que hi havia preparats per l'acte. I també fora de les nostres fronteres, Rússia ha reiterat el seu suport a l'Iran en plena tensió a l'Orient Mitjà. Vladimir Putin ha dit que Moscou farà tot el possible perquè la pau arribi com més aviat millor a la regió, en una trobada amb el ministre d'Exteriors iranià a Sant Petersburg. El president rus ha defensat que l'Iran està lluitant heroicament per la seva sobirania i ha afirmat que Rússia vol mantenir i reforçar la seva relació estratègica amb Teheran. L'Iran i Rússia van signar l'any passat un acord d'associació estratègica a llarg termini i mantenen una cooperació estreta en l'àmbit militar i nuclear. I d'altra banda, us hem d'explicar que aquest dimarts tindrem una jornada plenament primaveral a la comarca amb temperatures altes per l'època i ambient majoritàriament estable. El dia començarà amb domini del sol, tot i que a primera hora no es descarta algun banc de boira o intervals de núvols baixos en alguns punts del litoral. A mesura que avanci el matí, el sol continuarà dominant i l'ambient serà agradable. A la tarda es mantindrà el temps tranquil al Baix Empordà, amb cel variable i alguns núvols poc importants. Els ruixats i les tempestes quedaran concentrats, sobretot al Pirineu i Prepirineu. De manera que no s'esperen precipitacions a la comarca. I pel que fa al vent, bufarà marinada suau de component sud o sud-oest, sud-est a la tarda, un fet també doncs habitual que refrescarà lleugerament la façana marítima i deixarà una sensació més confortable arran de costa. I nosaltres ara farem una pausa publicitària i tornem tot seguit aquí al Supermatí per repassar les notícies de la comarca.
Supermatí.
Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
Però què passa aquí?
Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
Així no hi ha qui les faci caure.
Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
A Òptica Gràcia ens posem al dia en la última tecnologia. Ara, amb el nou retinògraf, et podem fer la fotografia de la retina. Vine a Òptica Gràcia. Demana'ns un examen visual complet. Oferim controls preventius de possibles malalties de l'ull, com el glaucoma, diabetis o la hipertensió. Òptica Gràcia. Una mirada a la salut ocular. Segueix-nos a les xarxes socials.
Del 25 d'abril al 7 de juny, t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del peix de roca de Begur.
Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972-62-45-20.
I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de roca Begur.
A Torroella de Montgrí, restaurant Camalot. Gaudeix de cuina casolana amb productes frescos i de proximitat. Per dinar o per sopar, t'oferim el menú diari, el menú de nit i cap de setmana, a més de la nostra carta variada amb les millors opcions de carn i peix. Un espai ampli i acollidor on et sentiràs com a casa. Oberts cada dia. Més info a restaurantcamalot.com.
Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi. La ràdio de l'Empordà.
Capital. Capital. Ràdio Palafrugell. I quan falta un minut per un quart de nou, ara és moment del comentari d'opinió, avui que ens porta Marc Batallem.
Sant Jordi és un dia de joia, un dia de felicitat, un dia d'enamorats, un dia de llibres, un dia per gaudir i passejar. Sant Jordi és un dels dies més especials de l'any, però a Torroella de Montgrí es va viure un desagradable incident. Un grup d'alumnes de l'Institut Montgrí, menors de 12 anys, van denunciar insults racistes per part de simpatitzants d'Aliança Catalana, que tenien una parada al centre de la població. L'Institut va emetre un comunicat assegurant que havien increpat els nens i nenes en crits com «Tots els immigrants han de marxar d'aquí» i «Moros, negres, grocs, ja podeu marxar d'aquí, va». L'alcalde de Torroella, Jordi Colomí, ja ha sortit a condemnar els fets, mentre que Aliança Catalana ho nega i manté que es va tractar d'una baralla entre els nois i noies. Ens trobem, per tant, davant d'un episodi molt i molt greu, que demostra com certes formacions polítiques estan posant en perill la convivència al nostre país. Fins fa poc creiem que l'extrema dreta era un fenomen de l'Alemanya, França o Itàlia, i que Catalunya era un oasis. Però la irrupció d'Aliança Catalana ens demostra el contrari i ens ha de posar en alerta perquè el seu missatge de la por contra la immigració està fent trontollar els esquemes que fins ara teníem preconcebuts. Les seves constants difamacions i mentides estan arribant amb força a determinats sectors de la societat i l'única manera de combatre-les és explicant la veritat i no amagar-los. I sobretot, que els governs i els ajuntaments es posin les piles d'una vegada per totes i potenciïn les àrees més sensibles del nostre estat del benestar, com la sanitat o l'educació, per tal que la immigració no es vegi com un risc, no es vegi com un perill, sinó com una oportunitat per millorar el país.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Passa un minut d'un quart de nou, es compleix un any de l'apagada que va posar en escac el Baix Empordà i tot el país. L'apagada elèctrica del 28 d'abril de l'any passat va irrompre el Baix Empordà a les 12:33 del migdia, en paral·lel al col·lapse del sistema peninsular després d'una seqüència d'oscil·lacions i d'un augment sobtat de tensió que va desestabilitzar la xarxa. L'afectació va ser generalitzada a tota la comarca, amb incidències pràcticament en tots els municipis i una recuperació molt desigual segons el territori i el tipus de servei. Maria Alzina.
La restitució del subministrament no va ser homogènia. Els primers retorns parcials es van registrar cap a 6:45 de la tarda a Torroella i l'Estartit, a Palafrugell i a l'Hospital Comarcal de Palamós. La llum va tornar cap a 7:00 de la tarda. A Calonge i Sant Antoni, a la façana litoral central, la recuperació es va situar en torn a 9:00, mentre que a Palamós la normalització completa es va allargar fins la mitjanit. L'impacte es va fer especialment visible en els serveis essencials i l'activitat econòmica. A Palamós l'hospital va mantenir operatiu l'activitat gràcies a generadors, però amb limitacions, mentre que el port i la subhasta del peix van poder continuar funcionant parcialment. En canvi, molts establiments comercials van haver de tancar o operar només en efectiu, amb cues destacades a benzineres i dificultats en farmàcies per la caiguda de la recepta electrònica. La recuperació de les telecomunicacions va ser més lenta que la de l'electricitat, fet que va prolongar les incidències. A Palafrugell, l'Ajuntament va activar el Pla de Protecció Civil Municipal i es va habilitar un gabinet de crisi i la policia local va gestionar prop d'un centenar d'incidències, va regular manualment el trànsit en cruïlles sense semàfors i va donar suport a persones vulnerables. Tot i que el subministrament elèctric es va restablir cap a 7:00 de la tarda, les comunicacions digitals no es van recuperar fins a entrada la nit i la jornada es va tancar amb diverses actuacions policials. En altres municipis, les afectacions van evidenciar mancances específiques. A Sant Feliu, la cobertura mòbil va caure de manera molt significativa, obligant el consistori a informar la població amb vehicles amb altaveus i cartelleria física, mentre es preparava el pavelló com a espai de suport amb càrrega de dispositius i serveis bàsics. A Castell d'Aro, Platja d'Aro i a Santa Cristina d'Aro també es van habilitar equipaments municipals per donar cobertura a la ciutadania i es van reforçar els dispositius policials. A l'interior, municipis com Jafre van registrar talls d'unes 6 hores amb afectacions menors, però amb un ús destacat de ràdios i sistemes analògics per mantenir la comunicació. A Begur, la incidència va deixar inoperatiu el telèfon fix de la policia local, que va haver de facilitar alternatives mòbils.
I un any després de l'apagada, el consens entre experts del sector energètic i de la gestió d'emergències és que s'han fet avenços significatius en matèria de prevenció i resposta, però que el risc at zero continua sent inassolible en un sistema complex i altament interconnectat.
Entre les principals millores destaca el reforç dels protocols de coordinació entre operadors elèctrics, administracions i serveis d'emergència. S'han revisat els mecanismes de comunicació en situacions de crisi per evitar col·lapses informatius i garantir així una resposta més àgil. Així mateix s'han incrementat les inversions en manteniment i modernització de la xarxa, amb especial atenció als punts crítics identificats arran de l'accident. En l'àmbit local, molts municipis, incloent-hi els del Baix Empordà, han revisat els seus plans d'emergència i han incorporat mesures específiques per fer front a apagades prolongades. Això inclou la instal·lació de sistemes d'alimentació alternativa als equipaments equipaments municipals, la definició de protocols per a residències i centres sanitaris i la millora dels canals d'informació a la ciutadania. També s'ha posat el focus en la resiliència del teixit econòmic, ja que empreses i establiments han començat a adoptar solucions amb sistemes d'alimentació ininterrompuda o generadors propis, especialment en sectors sensibles com l'alimentació, la salut o les telecomunicacions. Malgrat aquests avenços, els experts coincideixen a advertir que la complexitat del sistema elèctric fa impossible eliminar completament el risc. La integració creixent de fonts d'energia renovable, la digitalització de les infraestructures i la interconnexió a escala europea introdueixen nous factors de vulnerabilitat que requereixen una gestió constant. En aquest context, el repte no és tant evitar qualsevol incidència com minimitzar-ne l'impacte i reduir el temps de recuperació. La capacitat de resposta, la redundància dels sistemes i la coordinació entre els actors són elements clau per garantir la continuïtat d'aquests serveis més essencials.
I el Sindicat Metges de Catalunya xifra en un 27% el seguiment de la vaga a les comarques gironines. A escala catalana, el sindicat eleva el seguiment fins al 31%, amb una incidència més alta a l'atenció primària, on la participació arriba al 33%. Als hospitals, en canvi, el seguiment se situaria al voltant del 25%.
Per la seva banda, el Departament de Salut rebaixa considerablement aquestes xifres i situa el seguiment global en els centres en un 5,4%. Pel que fa al conjunt del territori, Barcelona encapçala la participació amb un 34%, seguida de Girona amb aquest 27%, Tarragona amb un 25% i Lleida la xifra baixa fins al 16%. Aquesta és la desena jornada de vaga de metges catalans des de la tardor passada i, com ja ha succeït en altres ocasions, la protesta coincideix amb una convocatòria d'àmbit estatal impulsada per la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics amb el suport de Metges de Catalunya. Durant el matí, els professionals sanitaris s'han concentrat a Barcelona per reclamar millores laborals i assistencials.
I d'altra banda, també hem de parlar que Sant Feliu de Guíxols celebra la 73a edició del Guíxols Flors al Monestir. El concurs d'exposició es podrà visitar durant tot el cap de setmana amb sales decorades com l'Espai Àgora, el Museu d'Història, la Porta Ferrada, les Torres i l'Hort del Rector Joan.
La proposta inclou la participació de persones aficionades del món floral, que representaran plantes i composicions en diferents categories, així com una votació popular per escollir la millor rosa. El programa es completa amb activitats paral·leles com les tradicionals catifes de flors, que s'instal·laran en diversos carrers del municipi i que compten també amb la participació d'activitats d'escoles i entitats locals. També s'organitzen tallers familiars d'estampació floral, una sortida per conèixer la flora de l'entorn i la recuperació de la trobada de puntaires, que reforça el vessant cultural i tradicional de l'esdeveniment. A més, diferents espais del municipi, com el barri de Vilartagues, s'ompliran de decoracions florals amb propostes creatives que combinen elements naturals i artístics. L'esdeveniment manté una forta implicació del teixit associatiu i educatiu, amb la participació d'escoles, entitats i col·lectius locals en l'organització i elaboració de les activitats. Guíxols Flors es consolida així com una cita destacada del calendari cultural, amb una llarga trajectòria que combina tradició, participació i creativitat al municipi.
I ara, Joan Coll, ens has de posar una mica de música. Perquè això que estem sentint són els Fetus, que publiquen Romancia a Tartera, un nou àlbum per reivindicar el romanç com a predecessor de la premsa. En una entrevista en aquest programa, el cantant del grup, Adrià Cortadellas, ha explicat que el disc, publicat el dia de Sant Jordi, suposa una aposta clara per recuperar el format tradicional del romanç i portar-lo al present amb una mirada crítica i contemporània, Joan.
El llançament en una data tan simbòlica no és casual. Cortadellas explica que té un punt molt romàntic i literari i admet que publicar-lo el 23 d'abril també implica competir amb l'allau cultural del dia. Tot i això, la banda celebra la bona rebuda inicial, impulsada també pels senzills avançats prèviament. El projecte neix de la necessitat constant del grup de reinventar-se, i és que amb 6 discos en 9 anys, Fetus busca nous estímuls creatius i, en aquest cas, ha trobat en el romanço una eina narrativa potent.
Al final en Jaume Arnella explica que un romanço és una cançó que narra uns fets. Un romanço al final és el predecessor de la premsa i volíem reivindicar això, no? Vull dir que, és a dir, hi havia els antics romancers, ens hem intentat ficar en aquest paper, el fet aquest d'anar en un lloc i cantar una cosa d'actualitat i ho hem portat en aquest terreny, tot i que sí que n'hi ha de més estrictes i n'hi ha de més... És a dir, ens ho hem anat fent una mica al nostre aire.
El disc recull 13 cançons que aborden temes d'actualitat i preocupacions socials, des de la mobilitat fins a grans esdeveniments o conflictes polítics. La idea és cantar l'actualitat de manera rabiosa i crítica, assumint el rol dels antics romancers que informaven a través de la música. Tot i això, el treball no es limita a l'actualitat immediata. També incorpora peces més poètiques i literàries, com adaptacions o inspiracions a textos clàssics, ampliant així el registre del disc. L'àlbum inclou col·laboracions destacades com les de Quim Carandell de la Ludwig Band i Chantal de Remei de Cala Fresca, que aporten dinamisme a peces llargues i narratives. Pel que fa als concerts, Fetus ha preparat una gira inicial amb actuacions en auditoris i sales, entre ells la sala Las Vegas de Sant Feliu de Guíxols.
I el Museu de la Mediterrània fa una crida a la ciutadania per recuperar materials de la protesta del 1976. El projecte vol construir una exposició sobre aquell episodi clau. El museu situa aquesta iniciativa com un exercici de memòria col·lectiva i el centre demana fotografies, cartells i documents personals i també busca enregistraments i retalls de premsa, Maria.
L'objectiu és reunir el màxim de testimonis possibles. El museu vol preservar aquest llegat pel futur i la participació ciutadana esdevé clau per completar el relat. L'exposició explicarà el context social i ambiental de l'època i el recorregut mostrarà materials gràfics i testimonis directes. El museu vol oferir una versió clara i plural dels fets i vol posar nom i veu a les persones protagonistes. La protesta va tenir lloc l'estiu del 1976 a Torroella de Montgrí i prop de 4.000 persones van sortir al carrer. La mobilització responia a la mort massiva de peixos al riu Ter. Aquell episodi va generar una gran indignació social i la resposta ciutadana va ser immediata i visible. Aquella mobilització va marcar un punt d'inflexió al territori, ja que la protesta va reforçar la consciència ambiental. També va demostrar la capacitat d'organització de la societat i moltes persones van entendre la importància de defensar el riu. El projecte del museu vol anar més enllà del record perquè la iniciativa vol connectar passat i present. El relat busca fer pensar en els reptes actuals, ja que la situació al riu continua sent una preocupació. El museu convida la ciutadania a implicar-se en aquest procés, per això la recollida de materials permetrà construir una història compartida. El projecte posa en valor la memòria com a eina de futur i també reforça el compromís actual amb el territori.
Gràcies, Maria. I també hem de parlar d'un altre tema, perquè la depuradora, precisament ahir us explicàvem en aquest programa que el Consell Comarcal havia fet una moció referent a l'estat de la depuradora de Palamós, doncs bé, treballa per recuperar la normalitat després dels anys petits del temporal del mes de gener. El Consorci d'Aigües Costa Brava Girona confia poder activar el tractament primari a mitjans del mes de maig i que la instal·lació pugui recuperar el servei complet per Sant Joan. Han començat amb la neteja de llots i residus arrossegats per l'aigua. També s'han desmuntat i revisat bombes, transformadors i quadres elèctrics. Bona part dels equips han hagut de substituir o reparar i en el cas de les bombes, un 70% s'han enviat a reparar i la resta s'han fabricat de nou per la seva complexitat. Actualment la instal·lació elèctrica ja s'ha refet completament i ara s'està a l'espera que la companyia elèctrica restableixi el subministrament. Mentrestant, la depuradora funciona amb un generador que és una solució provisional que no permet operar en condicions òptimes. Preveuen que la posada en marxa del tractament primari sigui un pas clau. El sistema permetrà eliminar entre el 70 i el 80% de la contaminació mitjançant processos de sedimentació i això també reduirà de manera notable l'impacte dels abocaments que s'estan fent ara. De fet, actualment, el sistema separa residus sòlids com plàstics i materials impropis. Tot i això, part de la matèria orgànica arriba al medi, encara que és biodegradable. Els responsables asseguren que aquesta situació és temporal i que és la solució amb menys impacte ambiental i social possible. La recuperació total de la depuradora inclourà també el tractament biològic. El procés elimina la matèria orgànica dissolta amb l'acció de microorganismes. Es preveu que entri en funcionament unes setmanes després del tractament primari als vols de Sant Joan per afrontar la temporada d'estiu. Els responsables destaquen que el ritme de reparació ha estat intens, però admeten que hi ha factors externs que poden afectar el calendari. Tot i això, mantenen que la previsió de la instal·lació estigui plenament operativa a l'inici de l'estiu. I Pals comença les obres d'un nou parc urbà de més de 3.000 metres quadrats a l'entrada del nucli antic Berta Roura.
L'Ajuntament de Pals iniciarà a finals d'abril les obres del nou parc urbà als camps del Mas de l'Horta. Un projecte que transformarà aquest espai en una nova zona verda de referència a l'entrada del nucli antic. L'actuació permetrà recuperar una àrea actualment degradada i utilitzada com a aparcament provisional amb la creació d'un parc de més de 3.000 metres quadrats pensat per millorar la qualitat de vida de la ciutadania. El disseny, a càrrec de Nura Arquitectes, integra l'espai en l'entorn agrícola de la plana de l'Empordanet i aposta per un paisatge amb vegetació mediterrània i elements que recorden el passat agrícola del municipi. El futur parc inclourà una plaça polivalent amb pèrgola per activitats culturals, una zona de jocs infantils, espai de descans i horts aromàtiques. A més, es preveuen itineraris accessibles i una millor connexió amb el nucli antic i el Mas de l'Horta. El projecte també incorporarà una zona d'aparcament integrada en el conjunt, amb l'objectiu de combinar usos i millorar la funcionalitat d'aquest nou espai públic.
I Palafrugell ha adaptat una pista pedalable al carrer de la Metal·lúrgia. L'Ajuntament ha posat en marxa aquest espai pensat perquè els joves del municipi puguin participar, practicar ciclisme amb seguretat. La instal·lació és un recinte tancat i delimitat amb una tanca. També s'hi han instal·lat dos focus per millorar la visibilitat i permetre una millor utilització de la pista. L'àrea d'urbanisme ha condicionat el terreny després que les pluges el deixessin malmès. Paral·lelament, l'àrea d'esports, amb la col·laboració del Club Ciclista Palafrugell, ha incorporat diversos elements per crear un circuit tècnic. L'espai compta amb salts, pneumàtics i altres obstacles que ajudaran els usuaris a perfeccionar la conducció sobre la bicicleta. I el Museu de la Pesca i l'Oficina de Turisme de Palamós revaliden el segell de qualitat turística amb alta qualificació verda.
El Museu de la Pesca i l'Oficina de Turisme de Palamós han renovat un any més el segell del Sistema Integral de Qualitat Turística en Destinació, un distintiu que certifica l'excel·lència en la gestió i l'atenció als visitants. El reconeixement s'ha lliurat aquest matí en un acte institucional a Sant Feliu de Guíxols amb la participació de representants del Consell Comarcal del Baix Empordà i responsables de l'àmbit turístic. La certificació avalua aspectes com l'organització del servei, la gestió dels recursos, la qualitat de les instal·lacions, la satisfacció dels usuaris i compromís amb el medi ambient. En aquest sentit, els dos equipaments han superat el procés d'avaluació amb una alta qualificació. El distintiu s'emmarca dins el Pla de Qualitat Turística en Destinació, una iniciativa impulsada a nivell estatal que promou la millora contínua dels serveis turístics. Amb aquesta renovació, Palamós reforça el seu compromís amb una oferta turística de qualitat i amb la millora constant de l'experiència dels visitants al municipi.
I la Bisbal enderroca tres habitatges degradats a l'Aigüeta i planteja destinar el solar a millores urbanes.
L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha finalitzat l'enderroc de tres habitatges en filera al carrer de l'Aigüeta, una actuació que ha permès eliminar un conjunt d'immobles en estat avançat de degradació a l'entrada del municipi. Els treballs han inclòs també la demolició de cobertes i edificacions annexes, la retirada de materials en fibrociment i la conservació d'un element ceràmic d'interès patrimonial. L'actuació ha tingut un cost de més de 134.000 euros i s'ha executat en un termini de 6 mesos. Inicialment, el solar havia de servir per ampliar el CAP, però finalment s'ha descartat aquesta opció perquè la parcel·la no compleix els requisits de superfície. El consistori planteja ara traslladar aquest projecte a una altra zona del municipi. Mentrestant, l'espai alliberat es podrà destinar a ampliar la vorera i si s'obté el vistiplau de carreteres a la creació de noves places d'aparcament per millorar la mobilitat. Amb aquesta intervenció, el govern municipal vol transformar un punt de grat i avançar en la millora urbana i l'accessibilitat en aquest sector de la ciutat.
Passen 3 minuts a 9:15 i la Bisbal d'Empordà dona el tret de sortida al Catalonia Open Sol Gironès BTA 125. La competició va arrencar dilluns ahir amb un cartell d'alt nivell i la participació de figures internacionals del tennis femení. Per exemple, Marina Bassols i Eliona Bolsova seran dues de les grans protagonistes locals en una jornada inaugural que també va incloure activitats de tennis inclusiu amb alumnes de les escoles bisbalenques. Joan.
La competició, organitzada conjuntament amb la Federació Catalana de Tennis, reuneix algunes de les millors jugadores del circuit. De fet, el quadre principal presenta un alt nivell competitiu, amb fins a 8 tennistes situades entre les 75 primeres del rànquing mundial. Entre els noms més destacats hi ha Xinyu Yang, Peyton Stearns, Jessica Bulfas, Antonia Rusic, Beatriz Haddad-Maia, Oksana Selekhmeteva i Daria Kasatkina. El sorteig del quadre que es va fer al Terracota Museu va comptar amb la participació de les jugadores locals Marina Bassols i Aliona Bolsová. Aquesta última afrontarà la Bisbal al darrer torneig de la seva trajectòria professional gràcies a una invitació de l'organització. Debutarà contra la segona cap de sèrie, Peyton Stearns. Marina Bassols, per la seva banda, es va estrenar amb victòria davant Sakharova en la primera ronda, així que podria trobar-se amb Bolsová a la segona ronda. També han rebut una wildcard Sara Sorribas i Anna Mintegui, mentre que la catalana Andrea Lázaro ha accedit directament al quadre principal pel seu rànquing. La jornada inaugural es va encetar ahir amb la disputa de la fase prèvia, que inclou 4 partits. Entre les participants hi ha les catalanes Ruth Roura, Aran Teixidor i Martina Vázquez. A més, el torneig també reforça el seu compromís social amb una activitat de tennis inclusiu protagonitzada per alumnes de les escoles de la Bisbal, que podran gaudir de demostracions en directe durant aquesta primera jornada.
Moltes gràcies, Joan Coll. Passen 5 minuts a 8:45. Us hem dit que parlaríem de la Vall d'Aro Rancherías, però per un problema doncs no hem pogut contactar amb la convidada. Per tant, el que farem serà parlar del Flors i Violes, perquè recordem que també aquest cap de setmana Palafrugell viurà el Flors i Violes, que començarà dijous amb l'acte inaugural i durarà fins diumenge. Palafrugell es prepara ja per començar el Flors i Violes, que serà aquest cap de setmana llarg, i per saber com van els preparatius, uns dies abans volem saludar en Francesc Niell i també en Gerard Ventura, els seus directors artístics. Benvinguts, com esteu?
Bones, què tal?
Hola, molt bé.
Com va el Flors i Violes? Com es prepara?
Bueno, ara, ja des de dissabte ja hem començat a... Jo en dic tinglados.
Que és començar ja a fer el muntatge?
Sí, sí, des de dissabte ja s'han fet alguns muntatges. Avui també, ara en venim, estem en ello, i cada dia està organitzat, sobretot els carrers es van fent uns dies, uns altres dies, i el muntatge dels espais, com que hi ha com, dintre de cada muntatge hi ha com diferents etapes, doncs, bueno, avui es tracta de fer-ne unes, demà unes altres. Hi ha espais que es faran entre dilluns i dimarts, d'altres que es faran entre dimecres i dijous, també en funció de si es poden tancar la nit amb clau o han d'estar a l'aire lliure, són dues maneres de muntar bastant diferents.
Clar, suposo que unes instal·lacions que estiguin a l'interior i ben tancades, doncs és molt més fàcil de muntar.
Ja, per exemple, el mercantil ja fa més d'una setmana que hi estan muntant, però com que la nit ja ha tancat, no hi ha problema. N'hi ha d'altres que s'ha de ser més àgil i esperar que faci bon temps.
Clar, suposo que també, doncs, al final, no, els artistes poden anar avançant d'alguna manera, no, la feina, i després aprofitar l'últim moment, no, per muntar-ho.
Bueno, sempre, a última hora sempre s'hi acaba posant el detall, tot i que ja tot està molt estudiat. Però almenys, ja et dic, hi ha llocs que com que ningú hi té accés, doncs es treballen en molts de dies i en el fons és millor, perquè a vegades s'han de fer canvis, no grans canvis, però s'han de decidir coses a última hora, i si ho tens controlat, doncs sempre és més fàcil.
Ara parlem amb tu, Francesc, també doncs, dels espais, però a nivell musical, Gerard, també com van els preparatius?
Bé, bueno, això sí que les actuacions, diguéssim, que ja existeixen, que no es creen de zero pel Flors i Violes, tot i que aquest any hi ha alguna. Doncs res, la meva feina sí que poder ja fa uns mesos que està més feta i no em torna a venir feina, com aquell qui diu, doncs, fins al dijous que arrenca el festival.
Quines, diríem, no? Quins són els trets principals, els més destacables d'aquesta edició del Flors i Violes?
A veure, a nivell de programació, al final cada actuació o cada grup o companyia que ve té la seva importància, no? O sigui, al final, sí que parlem de grans noms, doncs aquest any, com Sidoní, Catarres o l'espectacle inaugural, que, bueno, poden ser els espectacles més multitudinaris, el Vermut Electrònic també, però el que comentava ara, que hi ha doncs, espectacles que, per exemple, s'han creat pel Flors i Violes, doncs, per exemple, en Jordi Morell estrena amb el Trio Tico doncs, un espectacle que s'ha creat, o, bueno, sí, s'ha creat durant un any i s'estrena pel Flors i Violes. Marc Fernández també és un nano d'aquí Palafrugell, doncs, que també estrena espectacle pel Flors i Violes. Camèlia, que un dels seus integrants doncs, també és de Palafrugell, és un projecte nou molt xulo, i seran els taloners de Catarres i també estrenen a Palafrugell. Vull dir que al final s'intenta sempre doncs, que hi hagi una gran varietat de programació i que hi hagi des d'espectacles molt petits, com aquest any que fem assajos de... O sigui, per exemple, la gent podrà assistir a un assaig de violí o de saxo d'una persona que està sentada en un sofà com si estigués a casa seva.
Assaig, però de músics molt bons.
Sí. Fins a grans espectacles de grups molt consolidats.
Això d'assaig què vol dir? On serà això?
Això passarà al Mercantil, i al Mercantil, bueno, no sé si de cas ho explicarà, però hi ha un espai doncs, que recrearà la casa o el menjador d'una persona, i en allà, doncs, durant el cap de setmana, hi passaran diferents músics on simularan que estan a casa seu i la gent, en comptes de viure el que seria un concert, doncs viurà el que és un assaig, no? Podem, amb algunes errades, poder un músic vestit d'estar per casa, sentat al sofà, amb les partitures tirades per terra, una mica, doncs, això.
No és tant si fan errades o no, que no crec, bueno, pel tipus de músic que hi haurà, no crec que en facin gaire, sinó la posada en escena, per dir-ho així, no serà la d'un músic...
La d'un concert.
Ben assentat, tradicional, sinó que estaran tombats en un sofà amb les partitures per terra. És una mica... És una performance. Llavors serà com poder assajarien en el sofà de casa seva, saps? Però és la gràcia.
Bé, una posada en escena diferent. Parlàvem de concerts Sidoní i Catarres. Aquest any tornen també a Can Màrio?
Sí, aquest any l'epicentre del festival serà Can Màrio un any més. Creiem que les dues edicions anteriors va funcionar molt bé, és un espai cèntric, és un espai que s'hi fa molt poques coses, per les dimensions que té la plaça, i que al final creiem que portar aquest tipus de grups doncs, el que fa és portar gent de fora al municipi. I també creiem que aquest any doncs, bueno, ja portàvem dos anys que la programació feia un pas endavant, i aquest any, doncs, això, portem al final dos grups, un Sidoní, que té una trajectòria infinita i no només a nivell nacional, sinó fora d'aquí, i Catarres, que és un dels grups, doncs, poder més importants ara mateix del país.
Hi haurà altres punts, altres escenaris musicals?
Sí, hi ha un escenari als Jardins de Can Bec, també és un espai que no s'hi han fet masses coses. De fet, sota els arbres...
Bueno, normalment la diada, sí. Però la disposició de... com estarà, no té res a veure amb la de la diada.
I allà serà, de la mateixa manera que Can Màrio serà l'epicentre dels concerts multitudinaris de nit, doncs allà hi haurà tota la programació més de dia i més cap a un públic familiar. Sí que el dijous, el divendres hi fa el vermut electrònic, però en aquell escenari, per exemple, el dissabte i el diumenge hi aniran els concerts infantils, hi haurà la banda pirata, la colla pirata, hi haurà rock per xics.
Per tant, la zona aquesta de l'Ajuntament també prendrà un protagonisme especial aquest any?
Sí.
Bueno, digues.
No, digues.
No, la idea sempre és, si a la nit tot passa a Can Màrio, però a la nit a Can Màrio, si està bé, de dia és una plaça més dura i toca molt sol, llavors sempre busquem una opció per poder fer els concerts infantils o l'inaugural, que serà també dels cremats de 30 anys, doncs és un escenari més petit, un 6x4, però que quedi en un espai recollit, però que alhora hi puguin cabre 200 persones o 300, perquè el vermut electrònic hi seran. I llavors també va una mica lligat, com que el vermut electrònic se li volia donar un aire diferent al que veníem els últims anys, vam creure que, que muntant aquest escenari, que en diem de dia, te permet... el tens ocupat gairebé tot el Flors i Violes, saps?
I també quan parlem d'aquests concerts especials, els cremats també fan un concert especial pel Flors i Violes, que és la celebració dels 30 anys del grup. I seran aquest escenari, seran els Jardins de Can Bec.
I tot l'espai està ambientat amb un concepte... És un concepte que poder no va tan lligat a les actuacions, però quan va ser pensat, i després ja veureu el perquè, també va ser pensat sabent que allà hi anava vermut electrònic i que anaven actuacions infantils. I és mirada... són dos mons diferents, però és una decoració que jo crec que quedarà bé amb qualsevol cosa que s'hi pugui fer.
Perquè, esclar, un dels trets principals del Flors i Violes hi ha la música, però també hi ha els diferents espais. Quins són els espais més destacables d'aquesta edició?
Bueno, doncs aquest és un, que sempre, ja des de l'any passat ja ho vam fer a la plaça... Bueno, es diu plaça Ramon Margalef, però tothom li diu com vol.
Sí,
però
sí,
és
sí.
El concepte aquest d'intentar que l'espai de concerts quedi... És a dir, que l'ambientació quedi integrada, vale? Aquest és un, t'ho dic els principals. Tots queden molt, ja t'ho vaig dir l'altre dia, en aquest barri d'aquí de la ràdio. Podreu entrar també al nou pati de la Casa Genís, que per mi aquest és un pati com els que estàvem acostumats en els Flors i Violes, per dir alguna cosa, d'abans del Covid, d'anys enrere, on s'obrien patis de cases, que de fet la idea ve d'això, saps?
La casa Genís quina és?
Bueno, és, és la casa, perquè tothom m'entengui, que fa cantonada al carrer Botines, aquesta façana així rosa que hi ha un àngel, hi ha una torre amb un àngel a dalt de tot, doncs és aquesta. Just a davant de Can Genís.
D'acord, sí, sí, no, eh? Així per la gent s'ubiqui una mica, no?
És un pati molt, molt maco, molt ben cuidat, i aquí hi haurà una història d'indians molt xula. Llavors se torna a obrir el mercantil, perquè ara ja sí que sembla que serà l'últim any que el podrem utilitzar com a tal, i ens anava molt bé per el que s'hi volia fer. El pati de biblioteca, que si de cas Àngel ara ho explicarà, si hi ha l'espai de dia per fer concerts de format mitjà, encara hi ha un espai com més recollit per fer actuacions infantils, com molt infantils, tipus contes, no?
No, és un espai, el pati de biblioteca aquest any servirà per fer el que són les actuacions familiars, però de més petit format. Al final hi haurà dos dies que s'explicaran contes, bueno, amb una teatralització. El diumenge hi va tot de jocs sensorials per nadons i nens petits fins a 3 anys. I també hi van concerts de molt petit format, és a dir, per exemple, una persona amb una guitarra o una persona amb un piano.
Serien com les tres mides d'escenaris.
Sí.
Llavors, tornem a obrir també... Llavors, hi ha dos espais que tornem a obrir que portaven diversos anys tancats. Un és el Plats i Olles, amb una proposta que no té res a veure amb el que era el Plats i Olles, però que com a sala... Aquí vam veure tots molt clar una sala d'exposicions magnífica, ja entendreu per què, i es torna a obrir l'edifici de Correus, que no sé quants anys porta tancat, amb un concepte també relacionat amb el món de la carta, però més lliure. I per últim, feia molts anys que volíem fer una proposta juntament Flors i Violes amb les escoles de Palafrugell, i aquest any sembla ser que ho hem aconseguit. Serà tot el carrer estret, que deixa de tenir la categoria de decoració de carrer per ser algú més potent.
També, mirant el mapa, he vist doncs, que també hi ha... No, si, hi participa el local social de la Punxa, per tant, això també serà un punt que s'allunya una mica, o com serà aquesta col·laboració?
Per això, sí, són espais voluntaris que en molt de temps presenten la seva... Bueno, tenen ganes de fer alguna cosa. Nosaltres, a veure, sempre pensem que els espais principals, tot i que estaríem, ja sabem que estaria molt bé sortir del centre i és una cosa que s'ha parlat molt, però al final els espais principals han d'estar a prop del centre, perquè és el que fa de nexe, és el que trau la gent, és el que crea moviment. Però per res del món ens neguem a que hi hagi espais que, si el local social de la Punxa tenen ganes de participar a Flors i Violes, és lògic que ho facin, que ells mateixos ho facin en el seu propi local. Llavors, encantats de la vida. Evidentment, sobre el programa, sobre el mapa, qui els vulgui anar a visitar estaran encantats. I també fa que en el barri de la Punxa pues, hi hagi un focus de Flors i Violes. Però això sí que és un tema que, i soc molt sincer, costa molt sortir d'un radi de X, perquè al final has de traure el públic.
Suposo que al final també és un festival que la gent, un cop aparca, no, el cotxe si són de fora o si són d'aquí a Palafrugell, un cop hi arriben a peu, després ja no agafes el vehicle.
És a dir, exacte, si poguessis fer, no sé, 30 propostes molt i molt potents, poder amb 5 o 6 d'aquestes ens atreviríem a sortir. Però al final es poden fer les que es poden fer, que està molt bé, però... i em sap greu, has de ser un punt conservador, que jo no ho soc gens, però tot et porta aquí. Per tant, encantats que gent d'altres punts de Palafrugell també vulgui posar el seu granet de sorra. Això és fantàstic. Igual que aquest any també entra per primer cop la decoració del carrer Ample, de les dones, bueno, és un grup de cosidores del carrer Ample, fantàstic.
També veig que hi ha el Minigolf Brava Club, que també deu ser un cas similar.
Bueno,
no?
És un lloc que ara està, com altres anys havia participat al Funky Pizza, el Minigolf està funcionant molt bé, vull dir, ho sé, i té el seu públic, i endavant, tu.
Com és no? Perquè evidentment vosaltres doncs, teniu una tasca molt important a l'hora d'organitzar, de coordinar, però també com és la relació amb entitats que puguin col·laborar-hi, amb artistes, com és el procés, diríem, doncs, de treball?
Bueno, al final, jo crec que el xulo dels Flors i Violes és que és un festival que el fa la gent, no? I això queda molt bé dir-ho, però realment és així. O sigui, al final hi ha associacions de veïns que participen a Flors i Violes, hi ha entitats que participen a Flors i Violes, els carrers, al final quan es decoren carrers és perquè allà hi ha una sèrie de veïns, una sèrie de negocis o el que sigui, doncs que volen decorar aquell espai. Per tant, crec que la nostra feina o el que s'intenta fer és facilitar a tota aquesta gent doncs, que pugui participar a Flors i Violes, sigui de la forma que sigui, o sigui fent una barra, fent un espai, decorant un espai, fent una actuació, o si al final... sí que hi ha una part important que és el que nosaltres s'organitza, diguéssim, des de l'Ajuntament de Palafrugell, però hi ha una part importantíssima que supera el que s'organitza a l'Ajuntament, que al final és fet per la, la gent del, de la vila.
Al final és acompanyar, i sí que, deia en Gerard, hi ha coses que econòmicament no serien abastables per col·lectius o per privats, i aquí és on nosaltres hem de prendre decisions, com és el cas dels concerts de Can Màrio. És evident. L'has de donar, el plus aquest l'has de donar tu, però està clar que és una cosa de tots.
Estem parlant amb en Gerard Ventura, també amb en Francesc Niell, sobre com estan preparant el Flors i Violes. Hi ha algun aspecte, doncs, allò destacable d'aquesta edició? Alguna cosa que la gent hagi de tenir en compte per gaudir d'aquests dies?
No, al final... jo crec que el xulo del Flors i Violes és que t'ho vas trobant tot, no? I tothom ve a la carpa de Plaça Nova, agafa el mapa, el famós mapa, va tatxant el que ha visitat, el que no ha visitat, i es va trobant les activitats. Jo crec que aquest any s'ha apostat molt, que això crec que és interessant. Bueno, jo diria tres coses. Una és que recuperen actuacions de molt petit format que tornen una mica al Flors i Violes de la nit dels inicis. S'ha apostat molt per les activitats de més gran format, sobretot deixant espai només per la nit. I després la programació de la resta del dia és una programació molt variada, on hi ha molta cosa familiar, molta cosa de carrer. Hi ha, crec que són 4 o 5 espectacles de circ al centre de Palafrugell durant el cap de setmana. Penso que, parlo de memòria, però hi ha 7 o 8 espectacles o concerts familiars al centre Palafrugell durant el cap de setmana. Després estem parlant d'activitats familiars 14 o 15 en 3 dies. Després, bueno, creiem que és el que funciona, el que més ens demana la gent i cap on te tira el festival aquest any.
Jo personalment, és una opinió, ara portem, jo crec que 2 edicions molt bones de consolidació. Jo dins meu vull pensar, t'ho diré la setmana que ve, però que serà igual o millor, i llavors ja ens, jo crec que estem entrant en una altra dimensió que havíem estat abans del Covid. Jo crec que els anys abans del Covid va ser 18-19, va ser espectacular, i després va costar 2 o 3 anys tornar a posar tot tal com estava. I ara tornem a estar on estàvem, amb conceptes diferents, com el que deia en Gerard. Poder hi ha un increment de coses infantils, perquè la tendència anar cap aquí, poder també perquè nosaltres inconscientment abans no hi pensàvem, ja sí, però no ho sé. Però vull dir que jo crec que és un any de almenys per mi, de tornar a dir, ara torna a estar aquí, que l'any passat ja vaig tenir aquesta sensació, i s'assemblarà, jo crec que a nivell de concepte s'assemblarà bastant al de l'any passat. Llavors ja veurem si arribats a aquest punt i consolidats, pues jo què sé, tornem a fer encara un altre pas endavant. Però bueno, a nivell d'actuacions de nit, jo crec que aquest any ja l'ha fet, saps?
Ostres, de superar.
Si va bé, ja l'haurà fet.
Sí. Doncs bé, Francesc Niell, Gerard Ventura, moltíssimes gràcies, i que vagi molt bé aquest Flors i Violes, i després doncs ja veurem, ja en parlarem, de com, per quin balanç feu.
Bueno, moltes gràcies.
Gràcies, Ferran.
I recte final del supermatí d'aquest dimarts, per tant, és moment de parlar, com sempre, de llibres, i parlem de literatura també. Maria Teresa Calabús, a la llibreria Cucut, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què tal, com estàs?
Molt bé, com? Molt bé. Tornant llibres ara de tot el que ha sobrat, excepte les crispetes i l'Òscar Andreu.
Sí, o sigui...
Bueno, clar, els que cauen, és a dir, els que eren, diguem, pretendents a ser el més venut, i resulta que no, i que pel que sigui doncs no reacciona així al públic, llavors hem de córrer a tornar-ne, perquè hi ha unes piles a les llibreries impressionants.
Com va anar el Sant Jordi?
Bé, els dies laborables, almenys per nosaltres, els dies laborables que fa bon temps, va perfecte, perquè qui més qui menys, tothom coneix el seu poble, sap què s'espera. Saps què dir-te? Hi ha els horaris clars. Ara treballen, ara els nens són a col·le, ara sortiran, ara hem de ser 3 a la parada, ara hem de ser 4, i ho tenim molt controlat, tot això. Llavors, a part d'encertar els títols, que és importantíssim, per altra banda, també encertar l'equip i que tot això pugui donar el servei que cal donar en un dia així, és important, però l'experiència és un grau, saps? Això ara ja estem tranquils. Dissabtes, diumenges són dies estranys per un Sant Jordi, per tothom, Barcelona i comarques. però els laboràpagues, així dimarts, dimecres, dijous, ho tenim tot estupendament controlat.
És curiós, també, això, que a vegades sembla que hauria d'anar millor un dia de festa, no?, que la gent tindria més temps per passejar, però amb el Sant Jordi passa al revés.
Sí, perquè es desequilibra el dia a dia. I és que Sant Jordi és bonic que sigui una diada laborable, que tothom tingui algun moment per sortir a passejar. Vull dir, si no és així, s'espatlla tot, perquè després el públic s'escampa, se'n va, fa altres coses, vull dir... O sigui, el fet que una escola organitzi una visita a la plaça ja és prou important com perquè sempre es desestimi. Jo ja ho dic ara, per cada vegada que surt algun il·luminat que diu Sant Jordi hauria de ser festa. No. O sigui, Sant Jordi no pot ser festa. Espatllaríem el Sant Jordi d'una manera fulminant. O sigui, la diada de ser la que és. Ja està. Si penseu això, ajuntaments tancats, escoles tancades... botigues tancades, que res acompanyi, quan la majoria dels pobles de Catalunya serien dormitoris, vull dir, serien deserts.
Doncs bé, ara hi ha apostes...
Perdem d'un llibre.
Ah, sí, perquè ens queden això, res, 4 minutets?
No, mira, com que tothom ha sentit a parlar dels més venuts i teniu tot el que hi ha hagut a les parades molt evident i ja us ho sabeu, espero sorprendre algú amb un llibre que es diu Los Magos Muertos. Per què recomanem un llibre en castellà? Doncs perquè ara per nosaltres ens ve molt de gust llegir la novel·la negra, que és el que a mi me fa descansar i desconnectar. I per què Los Magos Muertos? Mira, l'autora és una dona que es diu Elisabeth Anglaril, un Anglaril, acaba amb ella. Està publicat a Ciruela, un dels segells de novel·la negra més interessants que tenim aquí a Barcelona. I per què aquesta novel·la està situada a les ruïnes d'Empúries, a les excavacions de les ruïnes d'Empúries? L'escala hi està retratada, l'escala d'ara hi està retratada... parlant fins i tot dels locals, o sigui, els escalencs que vagin a la Medusa. La Medusa és un dels protagonistes també d'aquesta novel·la. De què va? Doncs estan fent unes obres a les ruïnes, s'està fent una mica de neteja, ja estem al 2012, val? O sigui, 14 anys enrere d'ara, 15, 2012. I en el moment en què s'està fent una obra es troben les restes humanes, d'ossos humans, que dedueixen que no són de l'època antiga, perquè encara veuen alguna peça de roba, sembla que portava botons, per tant, els botons, els romans, això no, i fins i tot sembla que es veu una estilogràfica enmig de la pols, la sorra i tal. Llavors, ens anem 100 anys enrere, la novel·la parla d'aquesta descoberta, que ho fan a partir d'una agent municipal, que es diu Àlex, juntament amb un comissari francès que ha vingut a l'escala, en aquests moments encara no sé per què, perquè estic a l'inici de la novel·la, i hi ha capítols en els quals ja coneixem un arqueòleg jove, un noi que es diu Mateu Mercader, que ve de Barcelona, que li han encarregat ajudant del principal arqueòleg que està excavant les ruïnes d'Empúries. En aquells moments és un caos, pocs a per tot, descontrol, encara no tenen les eines per fer-ho d'una manera prou polida, i ens en anem al 1912, que és aquest inici, diguem, de com Empúries va sortint del fons de la terra. Val? I tenim, per una banda, Mateu Mercader, que és aquest arqueòleg jove amb el seu jefe, i vaig entrant jo ara en la lectura de com van treballant. Un cadàver, que en aquests moments serà algú dels que estan sortint en el 1912, però encara no ho sabem, i el 2012, època actual, en la qual s'està investigant què serà tot això. Promet, el llibre promet molt. L'autora és una dona que és experta en comunicació, ha treballat a Televisió Espanyola, ha fet programes d'audiovisual, sobretot, i porta el programa Imprescindibles. Jo, la gent que ho coneixi, són documentals i és la productora d'aquest programa. ha fet programes com Juan Goytisolo Medineando, i també el de Ricardo Bofill, del Jaime Blanco, que era el 2023 i potser hi ha gent que el recordarà. En tot cas, és una dona especialista en comunicació.
Perfecte. Ens pots recordar el títol, sisplau?
Recordem Los Magos Muertos, autora Elisabet Anglarill i Ciruela Policíaca.
Perfecte. Doncs, Maria Teresa Calabús, moltíssimes gràcies i la setmana vinent més.
Molt bé. Adéu-siau, bon dia, bona setmana.
I nosaltres, doncs, anem ja acabant el supermatí en aquest dimarts, ja 28 d'abril. Gràcies, com sempre, per l'atenció i tornem demà a més supermatí a partir de les 8. A reveure, que vagi molt bé.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.